Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara, al Catalunya migdia us hem explicat com els Mossos d'Esquadra investiguen els càntics islamòfobs d'ahir al partit de la selecció espanyola contra Egipte. Part de l'estadi de Cornellà al Prat va cantar i saltar al ritme del crit musulmà qui no voti, en un partit en què part de l'afició també va insultar Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. També us hem parlat de la guerra a l'Orient Mitjà, Donald Trump preveu ara acabar el conflicte amb l'Iran d'aquí 2 o 3 setmanes i torna a amenaçar clarament de sortir de l'OTAN. Aquesta nit Trump es dirigirà als nord-americans per fer un anunci important. Ha dit el president dels Estats Units acaba ara mateix de piular a la seva xarxa social de seguida aquesta última hora. I també ens hem fixat en el bloqueig a la reobertura de diversos trams de Rodalies que provoca el sindicat de maquinistes CEMAF i que afecten trams de l'R1, l'R2 Sud i l'R4. A aquesta hora, què més destaquem? Natàlia Ramon.
Doncs si són les 3, Joan, vol dir que Donald Trump ja s'ha llevat i que ja ha fet la primera piulada i ha dit que l'Iran els acaba de demanar un alto al foc, però que els Estats Units només s'ho plantejaran si l'estret d'Hormuz torna a estar obert del tot. En un escrit a la xarxa social, a la seva, el president nord-americà assegura que la petició de treva l'ha fet, diu literalment, el president del nou règim iranià, sense precisar si s'està referint a Massoud Pezeshkian, que és el cap de govern des del 2024. En tot cas, Donald Trump insisteix que mentre no reobrin l'estret d'Hormuz al trànsit marítim, continuaran bombardejant l'Iran fins a retornar-lo, diu, a l'edat de pedra. I més coses. La jutge ha enviat a presó l'home detingut divendres pels Mossos i al qual atribueixen la violació d'una dona a Barcelona el mes passat. La jutge ha pres aquesta decisió després d'analitzar les proves que li han presentat els Mossos d'Esquadra. Maria Núria Rebell, bona tarda.
Això vol dir reconeixement fotogràfic, personal i de veu, així com geolocalització de terminals telefònics. També ha pres declaració a la víctima que ha ratificat la versió dels fets. Segons van indicar els Mossos, la dona passejava el seu gos quan l'investigat la va atacar i violar a plena llum del dia. L'agressió va passar el mes de febrer als Jardins Costa i Llobera de Montjuïc, a Barcelona. L'home té 25 anys i va cometre la presumpta violació estant de permís penitenciari. De fet, la detenció la van practicar els Mossos al centre penitenciari de 4 Camins, on l'investigat ja està complint una condemna per un delicte d'agressió sexual.
L'Ajuntament de Badalona ha col·locat una 20ena de blocs de formigó sota el pont de l'autopista C31, al lloc on fins fa pocs dies hi havia un assentament de persones sense sostre. Fa tot just una setmana l'espai es va desallotjar amb el pretext que s'havia de netejar i desinfectar. El consistori va assegurar que feia fora el sense sostre per la toxicitat dels productes emprats en la neteja, al·legant que no hi podrien tornar durant uns dies. Ara, però, el consistori, que lidera Xavier García Albiol, ha bloquejat totalment l'accés a l'espai amb l'argument que no vol que hi entrin cotxes. La Guàrdia Urbana hi ha desplaçat una patrulla per vigilar aquest espai. I les vendes de cotxes continuen augmentant gràcies a l'impuls dels vehicles híbrids. El mes de març es van matricular 13.770 cotxes a Catalunya, un 22% més que no pas l'any passat. Ha estat un especialment bo a Catalunya i a Madrid, on tenen la seu les agències de lloguer de cotxes. Des de principis d'any s'han venut més de 34.300 turismes aquí i 300.000 a tot l'estat. Els vehicles elèctrics i els híbrids han augmentat les vendes un 58%, mentre que els dièsels i els de gasolina van perdent quota de mercat. I el president d'Indra ha tirat la tovallola, té previst presentar avui mateix la dimissió. Aquesta tarda se celebrarà un Consell d'Administració extraordinari de la tecnològica en què Ángel Escribano pensa renunciar a la presidència, segons han avançat fons de la companyia. L'Estat és el principal accionista d'Indra a través de la SEPI i aposta per convertir-la en un gegant de la indústria de defensa. Un dels objectius era fusionar-la amb l'empresa familiar d'Escribano, però abans de fer-ho, la SEPI li va demanar al president solucionar el conflicte d'interessos.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I avui també amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal? Què tal?
I amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Alícia, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Bé, jo ja torno a tenir veu, estic a la mar de content.
És notícia també que tornis a tenir veu precisament avui.
Perquè avui...
Ja és mala llet, eh?
No, no sé què feies ahir a la nit, no sé si vas estar...
Ahir, cridant banda... en Joan García i dir el que penso d'ell en públic.
Doncs,
ho puc repetir, si voleu.
Crec que ja ho has comentat alguna vegada. Vinga, va, afegim la persona que ens falta, que el tema d'avui és sucós. Santi Villas, bona tarda.
Hola, què tal? A veure, espera com em sento, també. Sí, escolta, que tinc aquí una bossa d'una perfumeria.
Ho he vist.
Això no estic fent publicitat, ara,
no,
sense cobrar.
No, com que és la ràdio...
Però no es veu encara, les càmeres
encara
aquestes
no
van encara. Ah,
no.
És que dic, ara a veure si estaré fent
és una perfumeria estrangera.
Està a punt de ser publicitat perquè està algú a punt de dir el nom?
He dit estrangera, només.
És d'una senyora d'Andorra.
Bueno, crec que ja va traspassar.
Ja va traspassar la senyora, sí, però s'ho ha quedat la família.
Estupendo, felicitats. Soc, estic molt a favor de l'empresa familiar.
Doncs ja està, és que havia d'anar a comprar unes coses, que, saps? Una crema de mans, aquestes coses.
Molt bé.
Coses que li passen a en Santi un dimecres.
No, és que com que està davant de la ràdio, sempre ho deixo tot per quan vinc aquí.
Ah, molt bé.
Saps?
Si aprofites el viatge.
Aleshores, vaig a comprar-me si em falta alguna crema, alguna colònia, tal.
Molt bé, molt bé.
I després passo per la Farga i em faig una mica la pijeta. Però amb tota aquella gent que sempre fan... Pues avui ha entrat un senyor i dir, ¿me puedes hacer...? Parlen tots castellà. ¿Me puedes hacer dos huevos estrellados? I deia a la senyora de Xile, que estava de la barba, pobra, de la barra, dos huevos estrellados con jamón, però que no estén muy cuajados.
Perdona, tu ja ens hem trobat a la Farga i parlem en català, eh?
Tu amb ells no, jo sí. I això ja ho hem parlat, aquest tema ja l'hem fet.
No, però, de totes maneres, és curiós, fer-se el pijo és una actitud vital, perquè al final dos ous ferrats amb una mica de pernil és la cosa més fàcil.
Bueno,
més
és que una fàcil, altra cosa, que un dia ja parlarem, mira, un dia ja parlarem, perquè vull dir, els pijos no saben menjar, no n'han sapigut mai, perquè sempre tenen assistentes i assistentes.
Perquè tu no ets pijo, eh?
No, jo no.
Ah, o sigui,
jo que en conec molts, mira, jo en conec molts. Aleshores... Els pijos no saben menjar, perquè sempre tenen assistentes i gent que treballa a casa que acaben fent arròs amb panses. Perquè clar, són gent tota immigrant, que cobren els pobres 4 euros, els tenen allà 24 hores al dia,
molt
i estan tot el dia menjant, deixa'm acabar, arròs amb panses, i després, a les cases dels pijos, hi ha sempre molt per beure i molt poc per menjar. Jo cada vegada que he anat a una vegada... Home... Mare de Déu, una vegada em van dir, bueno, no os comáis todo el arroz, que si no, no pueden comer la cena las chicas. Home, por favor. Però que, saps què vull dir? Et passen aquestes coses.
Bueno, realment, ser pijo és una actitud vital.
Perdona, ja et dic una cosa, i està molt ben fet tot. Jo, els gots de beure més gordos de cul que he vist jo a la meva vida era a casa d'un pijo que vivia aquí al costat de Catalunya Ràdio. Jo, és que semblaven gerres en lloc de gots. Pel Cuba Libre o el que veguessin aquella gent. I portaven 3 talls de fuet i 6 ampolles de beure. Jo deia, però aquí com fem el coixí? No es podia fer coixí.
Sí, sí.
I no, i mai. I ja et dic, hi cases d'aquestes que tu vas... Te diuen, vamos al comedor de verano. I has de caminar més que si vas a nominar a supervivientes, eh? Hasta que arribes al comedor, a la taula. Bueno, què estava dient?
No, jo havia promès un tema sucós perquè m'havien dit de què parlaves, però no era d'ous ferrats.
No, però que estava parlant d'això dels... Bueno, però jo m'ho passo bé, perquè vaig allà, veig els pijets...
És el segon cop que intento provocar, però veig que no.
Potser sí que és d'ous ferrats.
Els veig allà i vaig... Bueno, és el moment que tinc una mica...
Però a mi em sembles, jo quan et veig allà, que t'hi acabo de veure fa 3 minuts, em sembles quasi el més pijo del local.
Bueno, perquè jo sempre he tingut la pose. O sigui, jo, per exemple, jo crec que és una persona que ha nascut a Fraga, Òscar, però jo sempre he viscut com si hagués nascut a Manhattan.
És que es pot ser de Manhattan.
D'actitud, sí.
Es pot ser de Manhattan, i un tirati de Fraga, i com tu, un pijo pijíssim.
Sí, però sempre ho he tingut, aquesta actitud. No em preguntis per què.
Molt bé.
Al final hi ha la fe del convers.
Perquè el meu pare era mecànic, i treballa a terra. Vull dir que no et pensis que el meu pare era d'Indra. Saps què vull dir?
Bueno, Indra, el senyor que mana Indra tampoc era d'Indra fa 3 dies.
Bueno, això sí,
ja està a punt de no ser-ho.
Era mecànic, sí, també, o era algú així.
Bueno, doncs mira, hem tingut menys sort. Hem tingut més sort la família d'aquest mecànic que la meva. Bueno, el tema que jo volia parlar avui... És que sempre miro lo del temps, a veure si com que aconsegueixo arribar al final, saps? perquè...
Llavors farem una cosa, callarem i et forçarem a fer...
Sí, sí. Bueno, la cosa és... jo avui volia portar un tema, perquè donat que tenim tots clar que aquest país està polaritzat, això ho tenim clar, està tot molt polaritzat, tothom et parla de la polarització, i aleshores jo he trobat un tema on també la societat està bastant polaritzada. I mira, oi, pues si no està la companya d'urbanisme, on estàs? Hola?
T'escolto perfectament,
ah,
eh?
Ah, bueno, filla meva, però si sembla que estàs a una calaixera.
És la màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio. Però sempre que
estàs
està weekend.
Estàs de vacances?
Ah, sí.
Estic de vacances, estic de vacances.
Saps què ha dit?
És que els progrés són els que fan més vacances.
Això és.
És que intentem respectar quatre drets laborals que hem anat aconseguint.
Quatre drets laborals,
però... No idealitzem el no fer vacances i el treballar com uns
pocs. Però tu des de quan estàs de vacances?
També tenim drets laborals.
Tu des de quan estàs de vacances?
Des d'ahir.
Que ahir què era?
Ahir era dimarts.
Ah, dimarts. Ah, no, o sea, és que hi ha gent, per exemple, que ja des del divendres, jo això que vaig al polo...
Però fixa't, ell li ha dit això dels progrés, però fixa't que va començar vacances ahir i avui està treballant.
Ah, exacte. No,
sí,
clar,
sí.
No, però que jo ara pensava que no haguessis set dels que ja agafen vacances divendres passat. Saps?
No,
jo,
no,
com que vaig al club de polo, allà ja no hi ha ningú.
Tot buit.
Ja està tot buit. O sigui, ja pots fer tot el que vulguis.
Fixa't que va al club de polo, va al Farga a dinar...
Sí, sí.
Ve d'una perfumeria pijíssima, però ell no és pijo.
Adina,
però si m'he pres un brioix de tonyina.
Sí, sí.
A dinar, que me'n foto allà a la barra. Com.
A veure, Santi, és la tercera o quarta digressió que intentes,
vale.
El tema.
Sí. Vale, el tema és un tema que he vist molta polarització i ja m'agradaria posar-ho en comú amb vosaltres. El tema el va sortir... És de la setmana passada, però a mi m'és igual, no?
Sí, home, sí. Tampoc ens ha de governar sempre l'actualitat.
No.
I a més a més, en aquest tema s'inclouen coses que tenen més temps que la setmana passada.
Exacte, portem 2.000 anys amb el tema.
Exacte, jo som del segle passat i aquí estic. Vull dir, és de la setmana passada, però crec que està de forta actualitat. I més a més ara que ve la Setmana Santa, que hi ha moltes coses que no es pots fer.
Endavant amb el titular.
Bueno, pues el titular el va donar la Melero al Tot es mou. Escoltem-la, la muchacha.
Hi ha un estudi que ha demostrat que ejacular amb freqüència millora la qualitat de l'esperma, en contra del que diuen les guies de l'OMS, que recomanen 7 dies d'abstinència abans d'una fecundació in vitro.
Les recomanacions de l'OMS sempre havien sigut que, home, anem a fer una mostra de semen, anem a acumular semen a les vesícules seminals que no s'acumula el semen i tinguem la màxima mostra possible. I el que s'ha vist és que el semen acumulat es deteriora molt ràpidament. Sí que tindrem un número d'espermatozous molt més acumulat, però tindrem formes amb la càrrega genètica, amb el material genètic deteriorat. I això de cara a una fertilitat natural, o sobretot in vitro, és molt pitjor.
Això té tota la lògica. Ara, també veurà la Melero dir això, en plano curt. És boníssim, això. Això sí que té la 3CAT, aquesta està molt avançada.
Aquesta està molt bé.
La 3CAT. Clar, jo, per exemple, una vegada que em van fer un anàlisi d'això, sí que és veritat que em sortien, com, em van dir que eren com tontos. Perquè és com una pescadilla, no sé com es diu en català, que es perseguia la cua i donava en volta sobre si mateixos.
Vale.
Bastants dels meus.
Estem parlant del teu esperma, eh?
Sí, sí.
I tenies controlat que podia haver-se produït aquest efecte d'acumulació, diguéssim.
No, jo trobo que el que diuen ells té sentit, no? Que dius, pues bueno, quan més els aguantes... Pues és com si poses un iogurt a la nevera.
Sí, tens la iogurtera plena.
Claro, tens la iogurtera i es va tornant agre, no? Va. Vull dir, com mal menjar... Vull dir, clar, que tot té una vida, no? Tu mateix...
Tot això té una derivada poc feliç, si voleu que us ho digui.
Bueno, aquest és un estudi.
Realment, iogurtera era l'expressió que estàs buscant.
I tant. No, jo necessitava dir-lo de la iogurtera plena.
Està molt bé. No, és que ell és un director del mercat aquest, el Nació.
Sí,
però no és el cap de ventes de Danone, cony.
Bueno, però haurà de titular, haurà de decidir quin és el clickbait, això ho ha de fer valor.
Això explica moltes coses.
Jo ja el tinc.
Bueno,
o sigui...
Hi ha que està corrent per una banda. Hi ha els que pensen que s'ha de fer això cada dia.
Molt bé.
O sigui, un cop al dia.
Un cop al dia.
Jo avui m'he oblidat.
Per assegurar la salut, diguéssim, genètica.
Sí, la salut genètica, i es veu que... Pues, clar, tots són joves, els nous. Saps?
Ah,
el tenen
clar, sí,
un dia.
Sí. Acabats de salir, no?
Tenen un dia, acabem de sortir.
Una activitat frenètica.
Una cosa que tenen un dia és com un pa acabat de fer.
Tampoc
calent.
Tampoc tenen història, eh?
No, i després hi ha un altre corrent... que són els que diuen que mai.
Mai.
Que no has d'ejacular mai. Gent, per exemple, que fa 30 anys... Ai, 30 anys. 3 anys que no han ejaculat.
Per exemple,
aquest muchacho.
3 anys ja de abstinencia. 3 anys sin ejacular. ¿Quién me iba a decir que va a llegar aquí? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones insisten tanto en no forzar. Esto es más profundo de lo que parece y tiene mucha ciencia. Lo que la ciencia ya está descubriendo y lleva siglos escrito en escrituras ancestrales, lo que Dios dice es que cuando entregas tu fuerza, tu semilla, tu enfoque, tu energía, estás fuera del diseño de Dios. Estás entregando toda tu energía, todo tu poder. Al no derramar tu semilla, al retenerla, al retener tu instinto biológico, tu instinto básico, estás dominando la carne, estás actuando sobre el espíritu. Y ya no es solo lo que hago yo, sino lo que miles de alumnos ya están viviendo estos resultados con nosotros. Aprender a utilizar tu semilla a favor de la energía divina de la creación de Dios, llámalo como quieras, está en ti.
Veus?
Aquest aire, ah, aquest aire que li falta al parlar,
que,
té alguna cosa a veure amb l'altre?
Mira, estava fent esport, aquest noi.
Perquè aquest, sí, però... si aquest home està...
Anem pelant després de 3 anys.
Un moment. Que també està avui la consellera Paneque.
No, però volia anar a l'inici... O sigui, tornem a sentir aquest fragment, perquè fixeu-vos que l'home ja comença esbufegant.
Sí.
3 anys ja.
Sí, realment ja va clar.
Home, 3 anys.
Això no va bé.
Perdoneu, però jo he explicat el que aquest tio estava fent.
No, que jo t'explico...
No, que hi ha imatges,
sí. Està com tallat, perquè com que és de la xarxa es tallen... esperma, no es deu voler dir, hi ha coses que no es poden dir, llavors ho com mitjà.
Ah, sí, però
aquest
noi ja està.
Aquest senyor
està esculpit en marbre de Carrara, sí, perquè sí. Està fort com...
Aquest senyor està
com una cosa amb, treure.
Amb sí, un pantalonet curt, despullat, diguéssim, sí. Fent com amb el cabell com que li cau per la cara i tal, i està explicant aquesta teoria. Bueno, aleshores, aquí hi ha dos corrents. Li vaig a preguntar a la responsable de l'urbanisme. Això és els carrers, no?
Ha tornat a marxar de vacances davant del meu que tenim sobre
la taula. Però clar, abans de que parlin ells, jo crec que tu, ara mateix, sí. És la que té una opinió formada, diguéssim.
No
hi ha la corrent aquesta de cada dia i hi ha la corrent de
jo,
no.
Realment no sé on vols anar a parar, eh?
Pot ser per la semilla de Dios o pot ser doncs, perquè no, perquè vols tenir energia.
Que avui que us escolto des de la distància...
Sí, estem molt graciosos, veus?
Però
és que jo sempre he dit que ens han de...
Coi, també, eh?
Estem en un cunyadisme molt elevat.
Jo?
Estic d'acord amb tu.
Jo?
Perdó, Alicia, però vull dir, vam començar aquesta tertúlia al setembre, eh?
Sí,
però ja tingut temps per
estic a dins i llavors ja m'impregno d'això, però ara des de fora dic, hòstia, és fort, escolta. No, a veure.
Però és la tria del meu tema. És que jo saps que això no ho faig bé.
No,
jo
la iogurtera, no sé què.
La què? Ah, però la iogurtera ho ha dit el de la Nació.
Sí. Per això et dic, que és una mica la dinàmica que es crea. L'altre dia
ens m'està
cascant al cap de 3 anys. Molt bé, està molt bé. Som
què
molt
diu, què diu de 3 anys? Que ha dit de 3 anys?
No, 3 anys és el tall aquest que has portat tu, sí. Aquest home que...
Ah, però això ho ha dit un senyor d'Instagram.
Sí, sí.
I el Joan diu perquè se l'estava cascant al cap de 3 anys. Per favor, no em vagis tornar a repetir.
Deixa'm bufeta. Deixa'm puntualitzar que això ho ha dit bueno. En Joan López Alegre.
Sí. Ah, sí, ah, no ho he escoltat, diu, això. Ah, bueno, és que jo també... Jo estic com tu, estic aquí, però estic fora, també.
Sí. No sé si t'has fixat, avui no hi ha l'Òscar.
Home, és clar, ja ho he vist, que ell té els ulls clars.
Sí.
Vull dir que es nota.
Bueno, on vols anar per a Santi?
No, que,
quina és la polarització? Doncs
pues aquesta, vull dir que jo crec que ara hem de veure si ens interessa més una cosa, quina té més lògica. Tu, des de l'urbanisme, com ho veus?
Jo des de l'urbanisme ho veig molt bé. No, a veure, és que jo crec que és diferent si vols tenir fills o no tenir fills. Sembla que el segon el que vol és formar part d'un moviment i d'una cosa així mig religiosa.
Bueno, són gent
i
que diu
que... I el que deia la Melero és que és per tenir bons fills, saps què et vull dir? L'objectiu és diferent.
Clar, no, aquests són o per la qüestió religiosa o perquè tenen més energia. No la malgasten. Mm.
Però igualment, tu, quan fas naturals, 5è, 6è de primària, principis sí. De l'ESO...
Calla, que va, prepara't, que va.
No, t'expliquen que és una pol·lució nocturna. Vull dir, és impossible que el cos no aguanti la quantitat de iogurt que tens acumulat durant molt temps. És impossible, és impossible que el pot no vessi.
Per l'amor de
Déu. És impossible. És una qüestió física, és una qüestió anatòmica.
I ho diu amb aquesta careta. És que t'ho dic en sèrio. Quan em connectin aquestes càmeres, això ho passaran pel 3CAT a l'hora del mes nit.
No, escolta,
el 3CAT ja som nosaltres.
No, aquest tros el passaran a les universitats com a exemple de lo que no s'ha de fer en un programa de ràdio. Ja us ho dic ara.
No, és que no en dono una. O sigui, no encerto mai.
Però, en sèrio, el cos de l'home està preparat per expulsar. Això és la fina línia entre anar al CAC i treure una promo del programa. Eh?
Sí, sí, sí.
Ah, que,
sí.
Oi, a veure si haurà d'anar al... Com es diu? A l'Òscar.
Haurà d'anar a l'Òscar
o a la comissió. Sí.
No, això és el director. El que va al Parlament és el director.
El que era el John John. En John John.
Sí, el Jordi Borda. El que tu dius de la motxilla.
Sí.
Però això és impossible.
Bueno, ho dic jo i tothom, perquè la porta, no?
Perquè això d'aquest senyor, de guardar la semilla i tot això...
Perdona, i a més la porta només agafada d'un ansa.
Ja.
Saps? Amb un ombro.
És un perfil, sí, sí.
És John John. És John John. Els dos només quan va en bici. I no va amb bici. Què anàvem a dir?
No ho sé, això és el que vens tu.
No, que
no cal mai.
Coi, jo quan vaig estudiar naturals... Coi, que hi ha una acumulació i que el cos expulsa.
Tu però això a l'escola t'ho van ensenyar. I quina escola anava?
Era una escola de monges, imagina't.
Això a l'escola pública també ho explicaven exactament així.
Sí.
Eh? Però una pregunta, entre la incontinència i la retenció eterna, sí, no hi ha un punt mig on ens trobem la normalitat de la humanitat?
No, perquè això és la polarització.
Jo crec que hi és la vida entremig.
Exacte.
I el dia a dia, si aquella setmana ve, no tant.
A la vida com a la política, tothom considera que el centre és allà on és ell i després els extrems es fan sols.
Perdona, és que en el cas del Santi, del tema que està plantejant, el centre és absolut, perquè, clar, hi cap gairebé tot, des del meu modest punt de vista.
Sí. Sí, no sé, jo.
Digues algo, filla meva, per favor. Posa una mica de sentit comú. Per...
Jo espero que s'acabi això el abans possible.
Ah, sí?
Perquè tindria el debat sobre les iogurteres i tot plegat.
Bueno, arribaré a casa i em diran de què heu parlat avui,
sí,
a Catalunya
és que em
Ràdio.
Greu. Ara ho
jo
us hi
diré de lletarades. O sigui,
no, el que és... A veure, aquí...
Sí, veritat.
Jo pensava que portava una cosa científica, ho havien fet el tot es mou.
La ciència et diria, com deia l'Alícia, que depèn de pel que tu vulguis fer servir el producte.
Ja.
Exacte.
Entenc que l'il·luminat aquest dels 3 anys i de la calça curta del vídeo d'Instagram el que pretén és, d'alguna manera, no sé, connectar-se amb alguna mena d'energia espiritual que té la sensació que a vegades se li escapa per convertir-la en fibra i en múscul.
No, no se li escapa res.
Venga, és una mica com l'escena aquella del principi del Lobo de Wall Street. El personatge del jefe del DiCaprio li recomana que es masturbi 2 vegades al dia a la feina perquè flueixi el ritme de la sang. Aquella escena famosa dels cops al pit i aquella cançó. No, a mi m'ha recordat molt això, al principi, que deies tu.
Bueno, si no teniu...
Menys mal que baixa l'audiència, diguéssim, la Setmana Santa.
Sí, no, ara, no. De fet, ara farem publicitat. A la tornada continuarem parlant de gent que potser es pica massa al pit.
Molt bé. Aquest tema també és interessant.
És molt
bueno,
interessant.
Pues res, una altra merda de tema, no? O sigui, és que... Vull dir, no en dono una... Jo crec que acabarà la temporada... Acabarà la temporada i m'haureu de fer un especial a mi, vull dir, o alguna
cosa. Jo quan anava a la facultat hi havia cartellets per al passadís que posava... Es busca donants d'esperma i arrencaves un paperet.
Ah, sí. I
tant. El meu pare sempre deia, quan coneixia una noia, això és real, perdoneu perquè m'estic excedint, però sempre deia, jo és que treballo al banc. Hosti, quin banc? El banc de semen. Això és una història real del meu pare.
Bueno, doncs aleshores tu, no, des del punt de vista de l'urbanisme, què esperaves d'aquesta família?
Res de bo. Vull dir, no. Jo he nascut contaminat, per entendre't.
Sí.
I m'agrada molt aquest tema que has portat.
No, t'ho dic
seriosament.
T'agrada molt aquest tema?
Gran tema, el que has portat avui, vull dir.
Ostres, pues haver-m'ho dit.
És fascinant.
Pues, és que l'he plantejat molt malament. Vull dir, jo me'n vaig una mica apenat, també.
Però això et passa sempre.
Però avui més. Pensava que era una cosa com científica, he buscat una cosa més científica, més que li pogués interessar a tot Catalunya, just a la Setmana Santa, que has de fer pues, una sèrie d'abstinències.
Bueno, el senyor dels 3 anys està en Setmana Santa perpètua.
Bueno, sí. Vinga, va. Me'n vaig a posar les cremes.
Fem una pausa per la publicitat. Ara passa 22 minuts de les 3. Ho deixarem aquí, Santi.
Si truca el director del programa que ho hem fet malament, enviem un missatge.
Vinga,
enviem un WhatsApp amb un ditet cap a baix.
Ja saps que ara que és Setmana Santa també ha sigut època de notes a les escoles i saps que està molt de moda ara, no?
No,
les autoavaluacions d'avaluar-se sí. Un mateix per saber
ostres,
en quin punt està.
A vegades va bé.
Ho pots aplicar al teu mateix tema d'avui. Va, fem publicitat i a la tornada...
Fot un cop d'aquells de paf! Si tens un efecte, posa'l.
No, jo no em referia a la qualitat del teu tema, sinó a la qualitat del teu semen.
El meu es veu que era molt dolent, ja t'ho he dit.
Fixa't. O per excés o per defecte.
Tornarien a trucar per fer-me un altre examen i ja em van trucar mai més.
O per massa o per massa poc. Va, publicitat, ara tornem.
Adéu. 3 anys ja.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes amb productes frescos. I aquesta setmana, fins al 5 d'abril, emporta't la safata de mig quilo de maduixes amb un 35% de descompte. Ara per només 1,29 €. Aprofita-ho. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així...
Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vinga, va, 5 minuts i dos quarts, ens posem seriosos, perquè la notícia del dia és que els Mossos investiguen d'ofici els crits islamòfobs d'ahir al vespre a l'estadi de Cornellà al Prat durant l'amistós entre Espanya i Egipte. Uns càntics de musulmà quinovoti que van començar quan només feia 10 minuts que havia arrencat el partit i es van continuar sentint en diferents moments dels 90 minuts de joc i des de diferents punts de l'estadi, ja que hi ha vist accions premeditades perquè diversos focus petits començaven a la vegada amb aquest càntic. També hi va haver insults contra Carles Puigdemont o Pedro Sánchez. Tot això, sobretot els insults islamòfobs, pot acabar als tribunals perquè la Comissaria General d'Informació dels Mossos treballa juntament amb la Fiscalia d'Odi per establir si aquests crits són delicte d'odi i també per saber qui els va instigar. Al marge d'aquesta investigació penal, el Departament d'Interior també ha obert un expedient administratiu que pot arribar a multes econòmiques o a la prohibició d'entrar a qualsevol estadi per a les persones que s'identifiqui com a responsable d'aquests crits. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
En Marcos el sentiu habitualment amb la informació esportiva.
Exacte.
Avui és d'aquells dies que tota l'actualitat es barreja. Clar, aquí tenim, per començar, una cadència que ha anat evolucionant. Ahir a la nit el seleccionador i el president de la federació parlaven, fent una declaració de rigor, de condemna, però des d'una certa tebió. En canvi, aquest matí la cosa ha estat molt més contundent. Per tant, el primer que hem de fer és saber si...
centrar una mica,
si
no?
Són uns crits majoritaris o si van ser puntuals, com van arrencar.
Mira, podem, allò, objectivant-ho, hi ha dues vegades a la primera meitat, deies tu, el minut 10. Una altra vegada passa pocs minuts després del minut Jarque. A l'estadi de l'Espanyol sempre el 21 es recorda Jarque. Doncs una mica després va passar una altra vegada. I de nou a la segona meitat. Per tant, les vegades més clares són dues a la primera meitat, dues a la segona. Jo no vaig assistir físicament al partit, però he demanat al Roger Bosà, company nostre, que hi va anar. Per aquesta part que us diré ara és... comença un grup o grups, clarament, i després segueix bona part de l'estadi. No us diria que ho fa tothom, però sí, en paraules del Roger, és bona part, és a dir, pràcticament majoritari. Això seria una mica per centrar-ho.
Per què no passa res durant la primera part? Això és el quid de la qüestió. Per què no s'activa aquest protocol antiracista?
Hem parlat amb tothom avui, Federació Espanyola, Federació Catalana, Espanyol, amb tothom. Tot passa al descans. És veritat que algunes persones implicades en parlen en el tram final de la primera meitat, però és en el descans en el que hi ha focus sobre ep, aquí alguna cosa hi hem de fer. Aquest missatge, que se sent amb megafonia i que passa al descans, es treballa aleshores. No és que s'estigui treballant al minut 15 de partit perquè ja ens n'hem adonat. No, es treballa aleshores just abans del descans i sobretot durant el descans. I passa aquest procés de treballar aquest missatge, passa en paral·lel a aquella seqüència que ha explicat Berni Álvarez avui al matí de Catalunya Ràdio, que l'hem sentit al migdia, en la que ell explica clarament que això s'ha de canviar i a través de la Federació Catalana ho trasllada a la Federació Espanyola.
De fet, el conseller d'Esports amenaça fins i tot d'abandonar l'estadi.
Correcte. Ens diuen que són qüestions que passen en paral·lel. Aquesta acció que ell fa d'aquest tour de force de o això canvia o me'n vaig, passa en paral·lel amb que els equips de treball, en concret el de l'Espanyola i algunes persones de l'Espanyol, estan treballant aquest tema.
Què diu el protocol? Què s'hauria hagut de fer?
Mira, la normativa FIFA estableix que és l'àrbitre qui té la potestat d'aturar un partit. És veritat que és ell qui ha d'aplicar el protocol. És un reglament que emana de la pròpia FIFA. Què diuen els protocols? Que pot anar en dues direccions, això. Pot ser l'àrbitre qui detecti una actitud com aquesta. Si ho fa, ha de parlar amb el coordinador de partit o director de partit, que en el seu cas va a l'UCO, és a dir, l'unitat central operativa, i a partir d'aquí s'activa. Si passa el contrari, jo sóc un empanat, sóc l'àrbitre, no m'ha sabent tu de res, i ets
tu. O ets búlgar.
Era búlgar. Correcte. Amb la qual és difícil que entengui res del que s'estava dient.
Si passa el contrari, el coordinador de seguretat del partit pot avisar l'àrbitre i si no ho ha detectat, doncs és aquesta persona qui li diu. Per exemple, un director de partit no té atribucions per aturar un partit, però sí té atribucions per dir-li a l'àrbitre. Ep. Llavors, quines etapes hi ha en aquest protocol? El primer és el missatge. Això és el que sí es va produir ahir. Un missatge, que per cert ahir va sonar el missatge amb una música xunda-xunda bastant important. És a dir, si jo el volia sentir en primer pla, no va ser així. Però qualsevol cas. Primer, un missatge. Si persisteix, segona etapa, retirada de l'equip i un nou missatge. Per tant, si amb el primer missatge no n'hi ha hagut prou i la gent segueix comportant-se així, es retiren els equips i es produeix un segon missatge. Si això persisteix, suspensió del partit. Si no passa així, doncs es retiren els equips.
Joan, abans ens deies que havies estat al camp ahir i que havies participat, diguéssim, de la protesta contra Joan García, com sí, ja has anat fent campanya tota
la temporada. Sí, a l'altre no.
Comparteixes aquesta sensació que els focus van començar de manera premeditada?
Jo comento el que tu estàs dient de com jo ho vaig veure. A més, jo em vaig... no sé si ho sabeu, però ho intento explicar ràpid. La federació venia unes entrades, primer durant dos o tres dies específiques per socis de l'Espanyol.
Amb descompte.
Que és on te les vaig comprar jo. I després les venien pel públic en general. Jo vaig comprar, per tant, entrades a la zona a la que jo m'assento, que és no exactament a les meves, que no les vaig trobar, la zona 117, perquè ens puguem situar, que és el que, per als culers, que és, malauradament, la majoria de la gent que ens pugui escoltar, és no tribuna, sinó lateral de l'estadi. Lo dels quatre cops, estic d'acord amb tu. A la primera part es van sentir aquests crits dues vegades. No van tenir rèplica per part de la resta de l'afició, cosa que sí va passar a la segona part, però la meva sensació, jo sincerament ho vaig sentir, vaig pensar, quina bajanada, però jo no vaig tenir la sensació de que fos des del sector on estava jo, que era el 117, i us dic la zona perquè ens puguem situar, ni molt menys majoritari, ni que va tenir una enganxada que va durar minuts i minuts i minuts i minuts, sinó que va ser que van sortir uns crits per dos ocasions, com va sortir Gibraltar Espanyol, Puigdemont a prisió, Sánchez tal cosa, etcètera, però bueno, tot l'altre ara no és el cas. I això no va tenir ni un enganxe general de l'estadi ni va tenir una rèplica per part del públic. Els cartells que dius tu, de lo del racisme, a mi em va cridar l'atenció perquè, de fet, són els mateixos que es posen quan hi ha un partit de Lliga. O sigui, tot el camp estava tunejat d'Espanya, s'havia tancat, s'havia tapat la publicitat dels pericos, el color blanc i blau, tot estava fet de color vermell. O sigui, nosaltres érem com llogaters de l'estadi, per dir-ho d'alguna manera. Però, en canvi, quan lo del racisme, el missatge igual que surt quan hi ha un partit de Lliga, que el van posant constantment durant el partit, en el camp de l'Espanyol, no sé si els altres estadis també és igual, va aparèixer a la mitja part. La diferència amb un partit de Lliga, si m'allargo em talleu, és que normalment en els partits de Lliga surt aquest missatge en els dos marcadors que hi ha a cada gol de forma constant. En aquest cas no havia sortit a la primera part, surt a la mitja part, però surt un missatge de veu. Cosa que no passa habitualment en un partit de Lliga. I el que passa a la segona part és que per dues vegades intenten tornar a haver-hi aquesta mena de crits del voti-voti, que són menys intensos que la primera part, i que sí que hi ha rèplica del públic que comença a xiular. I la meva percepció és que els xiulets de queixa de la resta del públic són més forts que els xiulets el voti-voti de la gent. I a mi, digueu-me, irresponsable, inconscient o el que vulgueu, però a mi em va frapar i em va cridar l'atenció que hi hagués un focus tan fort en un tema que ni en el camp ni la gent que estàvem allà, que alguns ens coneixíem dels partits perquè havíem comprat entrades i érem de l'Espanyol, altres no sabíem ni qui eren. I, de fet, quan xiulàvem en Joan García, jo en tenia un al costat que em cridava la cara. No, que és molt bo! Jo sé, i aquests senyors del Barça, un altre que estava allà amb uns nanos molt macos amb xandals del Barça. O sigui, no tots érem de l'Espanyol.
El que estàs fent és una mica descriure quin és el protocol, i potser hi va haver gent que quan va veure el protocol es va donar de les conseqüències que podia tenir allò més enllà de la gravetat del càntic.
Ni a ningú, com a mínim on estava jo, li va semblar que allò fos un tema ni massiu ni majoritari, ni era un tema de comentari durant el partit ni al final del partit. No sé si això us pot servir una mica per situar-vos en l'àmbit.
Això que diu en Joan, avui que hem parlat parlat amb molta gent que hi era allà, i no només a la grada, sinó també a la zona noble, per dir-ho d'alguna manera, hi ha persones que sí que ens han compartit que en el moment, no com li va passar al conseller, que va tenir claríssim des del primer moment què passava, persones que amb el pas dels minuts van entendre la dimensió de la situació i no pas en el primer moment. Hi ha persones que fins i tot ens han dit després del partit.
I de fet, el racisme en el futbol no es va inventar ahir. Tenim, a més casos per tothom. Tenim els crits del mico a Roberto Carlos al Camp Nou, tenim Eto'o quan va amenaçar de marxar de la Romareda, Gus Hiddink als anys 90, que probablement per la seva condició d'estranger, quan va veure simbologia nazi a Mestalla, va dir, si no traieu això, jo no jugo, en un moment en què no hi havia protocols.
Omar El Hilali, Rafa Mir de l'Elche, li va dir, has vingut amb patera, i és un senyor que ha nascut a Hospitalet.
Però ara tenim aquest protocol, i el que sorprèn és perquè no es va activar. Podem anar al telèfon? Tenim el Xavier Estrada Fernández, exàrbit de Primera Divisió. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant d'aquest protocol. Abans en Joan ho mencionava, clar, ahir, a diferència del que passa a la Lliga, hi ha un element que pot tenir el seu impacte, que és que l'àrbitre del partit era búlgar i, per tant, quan sentia aquests crits de musulmà qui no voti, ell no entenia què estava cridant la gent i, per tant, ell no veu la necessitat d'activar cap protocol perquè no entén el que s'està cridant, però entenc que el protocol també deu preveure que algú l'avisi a ell, no?
Sí, en primer lloc, permeteu-me lamentar que passin aquests incidents amb, bueno, és igual que sigui un event esportiu o en qualsevol altre àmbit, i és totalment condemnable aquestes frases d'islamofòbia i racisme, perquè al final sembla que hi ha un auge de l'extrema dreta. Però pel que comenteu, exacte, de fet, Georgi Kavalkov, bon amic, perquè és internacional des del mateix any que jo vaig ser, el 2013.
Estàs parlant de l'àrbitre del partit, per qui no n'estigui.
De l'àrbitre del partit, sí, correcte, que és búlgar, exactament com el veu comentat. I tant ell com jo, ara ja estic retirat, però hem coincidit en molts seminaris UEFA i FIFA com àrbitres internacionals i coneixem molt bé quin és el protocol que s'ha de dur a terme quan hi ha casos com aquest, no?, en el qual s'ha d'activar el protocol antiracista. Evidentment, l'àrbit búlgar no té per què conèixer l'espanyol, el que sí que ha de tenir és coneixement de l'anglès, perquè és la llengua que a través de UEFA és d'obligació per l'àrbitre per poder-se comunicar amb els clubs i també els mítings que es fan abans del partit, normalment durant la jornada del matí, precisament per parlar, entre altres temes, sobre la seguretat. A mi el que em sobta és que aquí s'han traspassat molts límits i hem de recordar que el promotor d'aquest partit és la pròpia Federació Espanyola de Futbol. La pròpia Federació Espanyola de Futbol és qui organitza aquest partit i, per tant, la responsabilitat del que passa al camp i fora del camp és de la Federació Espanyola de Futbol. A mi el que em sobta, perquè jo m'he trobat com exàrbitre en situacions de tot tipus, també malauradament amb aquest tipus de situacions, i el protocol és molt clar, i és molt clar a nivell mundial. No és una cosa només que passi a l'estat espanyol o a Europa, sinó és un protocol que, com a protocol també de UEFA i de FIFA, hi ha aquests tres passos que abans comentàveu, que en el moment que l'àrbitre o algun membre de l'equip arbitral pot identificar que ja insults racistes, xenòfobs, etc, etc, el que s'ha de fer és aturar automàticament el partit i, per megafonia, reiterar a que cessin aquests crits, aquests insults. I si això continua, fer una segona aturada en direcció a vestuaris, una suspensió temporal que ja no va tant amb el pes de la decisió arbitral, perquè aquí sí que és cert que el cap de seguretat és el que acaba determinant, o el responsable de seguretat és el que acaba determinant què és més avantatjós, si suspendre el partit o continuar-lo, perquè a vegades el fet de suspendre el partit encara pot fer que generi molta més violència, i amb la qual cosa aquí sí que hi ha una gestió important de cara al que és millor dur a terme, i evidentment, si en un tercer moment, després de continuar aquesta suspensió temporal, segueixen els càntics, evidentment hi ha una suspensió definitiva. Per tant, crec que aquí s'han saltat diferents passos. Hi ha uns responsables. Penseu que és un partit amistós. Com a partit amistós, l'àrbitre no té un informador arbitral, no té un informador arbitral, cosa que sí que té en qualsevol partit de competició europea o mundial, i hi ha una persona que és el match o el director de partit i el venue director, que li diuen que és una persona que fa d'enllaç, que en aquest cas són persones de la pròpia Federació de Espanyola de Futbol, perquè és l'organitzadora i promotora de l'event, insisteixo. I aquí ja hi ha, diguéssim, falla el primer mecanisme, que és aquest filtre, perquè hi ha persones, però un àrbitre és molt difícil estar pendent del que succeeix al camp i també fora del camp. Probablement els assistents, el cor àrbitre, o en el cas que hi hagués, doncs el sistema de videoarbitratge seria més fàcil de detectar. I és precisament per això que el match director, el venue director, el que fan és estar, doncs perquè són diguéssim, coneixedors de la llengua on succeeix l'event, i per tant el que estan és molt pendents de qualsevol incident que pugui afectar directament al joc, o en el cas, com és el que comento, de que puguin activar el protocol, i automàticament s'han de posar en contacte amb l'àrbitre a través de la figura del quart àrbitre o a través del sistema de videoarbitratge si hi hagués VAR. I això es salta com a mínim al minut 8 i al minut 20 i pocs.
Per tant, les persones que fallen ahir són aquestes dues persones que dius de la federació que haurien hagut d'avisar l'equip arbitral búlgar. Ens dius que coneixes aquest àrbit, no sé si has pogut parlar amb ell o amb el seu entorn d'aquests fets que van passar ahir, si ell és conscient de la dimensió que ha agafat el cas, i perquè, clar, si ell durant el partit no se n'adona perquè no sap castellà i ningú l'avisa, suposo que, tenint clars tots els protocols, doncs, disculpareu, però l'emprenyada pot ser majúscula de que ningú t'hagi avisat.
Clar, correcte.
Perquè això també el pot afectar en les seves qualificacions, suposo.
No és que li afectin a les seves qualificacions, perquè l'àrbitre, com esmentava anteriorment, és com si a mi m'enviessin a xiular a la Xina. Jo no tinc cap obligació de saber xinès, però sí que hi haurà, doncs, un membre responsable de l'organització d'aquell event que ha de procurar, i és la seva feina, de comunicar-me en tot moment durant els 90 minuts si jo he d'aturar el joc per activar un protocol, com és el cas. Llavors, aquestes persones que estan com a responsables de la Federació Espanyola de Futbol són les primeres que havien de, doncs, avisar a l'àrbitre búlgar per activar el protocol, cosa que no van fer. I és més, ni a la redacció de l'acte hi ha, o l'àrbitre fa cap tipus d'esment a les incidències que han pogut passar durant el partit. I això el que mostra és que l'àrbitre no era conscient del que estava passant, perquè ningú el va avisar. I jo penso que la Federació Espanyola de Futbol, a posteriori, quan veu tot el rebombori que hi ha, probablement a la mitja part, el que no puc entendre, encara me costa més d'entendre, és que si tenim fins i tot responsables polítics, doncs la llotja mirant el partit, de que no s'insti a que algú pugui parlar amb l'equip arbitral perquè activin el protocol. I no em serveix que hi hagin càrrecs que tenen responsabilitat que diguin que estan a punt de marxar d'un camp de futbol. No, la responsabilitat és activar tots els mecanismes perquè es puguin resoldre les situacions en el moment, no evitar el problema.
Va, home, jo crec que això... Per rematar això que diu el Xavier, i agrair-li que ens atengui, una incapacitat per meva, que és, Xavier, no he estat capaç de saber avui qui era el director de partit o delegat de partit. M'ha fet molt clarament la sensació que no volien, ningú volia compartir-nos qui era aquesta figura. Ens sembla plausible, en la línia que dius tu, pensar que ningú va advertir al col·legiat, al búlgar, de com de greu era allò que estava passant, com a mínim en primera instància. I sí que ens diuen, després de rascar força, que al partit hi havia dos representants de la UEFA d'un cert rang i que eren espanyols. Per tant, aquestes dues persones...
Aquestes dues persones,
sí,
que ens diu que havien...
Aquestes dues persones, és evident que sí que entenien allò que estava passant. Però és veritat que si fas la pregunta de manera oficial, el relat de la Federació Espanyola acaba en l'àrbitre.
Clar, és el fàcil. De, com que saben que són els responsables primers del que ha succeït, i tenint amb la ment, amb l'horitzó, de que hi ha un possible Mundial 2030, precisament amb Marroc, el fàcil que és ficar, doncs, i culpabilitzar l'àrbitre, que no té cap culpa perquè ja activa el protocol quan algú li indica. Us puc garantir que almenys la venue director és una noia, és espanyola, i per tant aquí s'han saltat molts filtres, és a dir, hi ha les xarxes d'aquestes famoses xarxes de seguretat i persones que tenen aquesta responsabilitat, doncs per evitar que hi hagin casos com el que estem parlant que vagin a més i no han fet cas de la seva responsabilitat. Estaria bé doncs estar i demanar responsabilitats de la federació i que expliqui per què aquestes dues persones que ells com a organitzadors i promotors de l'event posen a disposició de l'equip arbitral no actuen, que puguin justificar el per què no ho fan.
Són les explicacions d'en Xavier Estrada Fernández, exàrbitre de primera divisió. Estrada Fernández, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a en Marcos García, que avui ha estat rascant totes les informacions que tenien a veure amb tot això que ha passat. Gràcies, Marcos.
A vosaltres.
No sé què creieu que passarà a partir d'ara, quines conseqüències pot tenir. Tenim aquesta investigació dels Mossos oberta, per cert, d'ofici. Vol dir que ningú ha anat a denunciar, sinó que ells mateixos han vist el que havia passat i han començat a investigar. I avui tenim aquesta reacció molt unànime, diria jo, de la classe política, tret de Vox. Diria que tothom ho ha condemnat.
Quines conseqüències des de quin punt de vista?
Doncs, per exemple, si es detecta que efectivament això és premeditat i que va haver-hi grups que ho van incitar, això podria ser, o no, delicte d'odi.
Bueno, clar, perquè això passés, estaríem davant d'una situació. Jo, per lo que jo tinc sapigut, o com a mínim per lo que m'ha semblat a mi coneixent l'estadi, és ahir no hi havia un grup d'animació com a tal organitzat, sinó que senzillament el públic va comprar entrades i el que ocuparia habitualment la grada Canito, que és el grup d'animació de l'Espanyol, estava ocupat per públic entre cometes no d'animació, o sigui, no hi havia ni grans banderes, no hi havia
aquesta espècie com d'alones, o sigui, a un sí. Col·lectiu, en el cas de Vinícius, per exemple, quan s'han identificat dos seguidors que efectivament són autors d'insults racistes, aquestes dues persones els diuen, vostè no pot entrar
clar,
a una
estadia. Això el que tu vols dir és que tindria que haver-hi grups de gent que fossin 20, 30, 40 o 50 que s'haguessin organitzant, que s'hagués posat en un sector de l'estadi, l'altre en un altre sector de l'estadi, l'altre en un altre sector de l'estadi, i que haguessin d'alguna forma coordinada començat a fer aquesta mena de crits.
El que pregunto és si creieu que això té una conseqüència penal
no,
o no.
I crec que no la tindrà. I de conseqüències esportives ni polítiques de cap tipus. El futbol no passa absolutament mai res fins que algú no es planti. Fins que hi hagi algun jugador no musulmà en aquest cas, que un jugador de la selecció espanyola tingui un atac de decència i de dignitat i digui, marxem tots.
Tenim aquesta piulada que ha fet ara la Mini Amal a Instagram, sí. Recordant que ell és musulmà. I
no, ens podem trobar que molts seguidors que ahir entonaven aquest càntic inframental en un camp de futbol acabin celebrant la victòria d'Espanya al Mundial amb un gol d'un musulmà. En el cas d'Espanya, la Lamine Yamal. Està tot inventat, en el fons. L'any 98, quan França guanya el Mundial, Jean-Marie Le Pen ja va dir que ell no reconeixia aquella França perquè estava plena de immigrants i fills d'immigrants.
Sí, això em fa recordar que amb un França-Argèlia a l'estadi a l'estadi de Sant Denis,
sí.
Va haver-hi una xiulada massiva en l'himne francès i es va buidar el camp, es va suspendre el partit i es va fer tornar a jugar el partit a porta tancada, si no recordo malament.
És molt possible que tingui raó, crec que aquestes coses passen, fenòmens migratoris, equilibris en els països que canvien, i això en el moment polític que viu ara a Espanya, quan tu sents segons quins portaveus al Congrés dels Diputats, quan tu sents segons quins portaveus al Parlament de Catalunya o a l'Ajuntament de Ripoll, perquè això no entén d'idiomes ni de banderes, hi ha gent que se sent legitimada per fer aquests càntics en un camp de futbol, i aquest camp de futbol no és culpa que sigui camp de l'Espanyol, això podria haver passat a qualsevol altre camp d'Espanya, però quan passa això sap molt greu perquè conseqüències pràctiques no n'hi haurà.
Alicia.
Sí. No, a mi el que em sembla més interessant és el que ha dit el Joan, i ara deia l'Oriol, sobre que la majoria de gent no va immutar-se a escoltar els càntics d'aquest de musulmà el que no vote. I jo crec que és, com bé deia ara l'Oriol, perquè la normalització de la falta de respecte a l'islam és brutal en els últims anys. O sigui, es toleren unes coses que en jueus o cristians serien absolutament intolerables. I en això, evidentment, que l'extrema dreta ha jugat un rol fonamental en unir la religió musulmana amb el terrorisme jihadista, amb la... ara Oriols intentant tancar totes les noves mesquites que s'obren via lo penal a Catalunya. Per tant, la islamofòbia dels últims anys a Espanya és evident. Com ha quallat i com tenim una llibertat religiosa per tot, menys contra els musulmans, que totes miren... No, un segon, Joan, deixem acabar.
Sí, sí.
Vull dir que, en el fons, en el que es cantava en el camp ahir, era com el manual del fatxa de primer ordre, no? Una mica de Pedro Sánchez, hijo de puta, una mica de Gibraltar és espanyol, i una mica de, ara s'hi ha afegit, no càntics racistes, no perquè siguin negres, sinó perquè són musulmans. Bueno, és el Vox Starter Pack. Llavors, A mi em sembla molt bé que ara ens posem tots les mans al cap amb això que ha passat ahir, tant de bo s'investigui, em sembla perfecte, tant de bo s'esperin els partits. Ara, bueno, és que tant de bo poguéssim fer que gent com Orriols o com Abascal, que es dediquen a fer delictes d'odi constantment unint a la població musulmana a grans delictes i a ser el pitjor de la nostra societat, també se'ls aconseguís callar per fer-los entendre que allò que estan dient és delicte d'odi.
Escolta, jo no justificaré en absolut, ni pretenc que amb les meves paraules el que vaig a dir ara justifiqui la gent que deia aquestes bestieses en aquest camp de futbol o el que sigui. Vale? Però, sincerament, o sigui, pensar que tota la gent que hi ha en un partit de futbol a Cornellà de Llobregat, al Baix Llobregat, és boxiana, perquè, clar, si fem aquesta mena d'anàlisi una mica allò per sobre, podríem arribar a la conclusió de que, com que Cornellà és un feu històric del PSC, tota la gent que cridava que voti o que no sigui musulman, doncs és proper al PSC, perquè com que les entrades eren molt econòmiques, efectivament, cosa que jo celebro, perquè és intolerable el cost que té un espectacle esportiu habitualment, doncs eren gent votant del PSC. O sigui, aquesta idea de que això és una cosa dels de l'Oriols i els de Vox i que... Perquè avui he vist també molts de tuits de polítics a l'extrema dreta, com si de cop i volta la gent que va a un partit de futbol, més igual de l'equip que sigui, fossin només d'extrema dreta. Escolta'm, no fa tants dies...
Però és que ningú ha dit això, Joan, perquè bueno, m'interpretes.
Ja que tu has parlat del tema de l'islamisme, fa no tantes setmanes es va jugar un Catalunya-Palestina, on hi havia en el camp banderes de Hamas, fotografies de Muammar al-Gaddafi, de Hezbollah.
Mira,
on
Joan,
es va cridar, on es va cridar, on es va estar cridant voti, 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 espanyol o qui no voti, puta Espanya, on es van estripar i no sé si cremar banderes espanyoles. O sigui,
bueno, tot clar, això que dius... No,
escolta'm, aquell partit, jo crec que el va retransmetre aquesta emissora de ràdio d'aquesta mare.
Joan, jo el que et dic és que seria impensable que en aquell partit es cridés jueu al que no voti. Seria impensable, intolerable. Hi hauria gent anar a la presó com n'hi ha anat, com molta gent ha sigut detinguda per temes d'antisemitisme. I amb la islamofòbia hi ha una tolerància que ara tu mateix estàs reproduint en comptes de dir és intolerable
que
hi hagi aquesta permissivitat. Ningú està dient que tothom ho contesta. Estic dient que la gent que ho cantava juntament amb Gibraltar és espanyol i Pedro Sánchez, hijo de puta, amb aquests tres lemes forma part d'ara, que diríem, del que canta tota l'esfera de Vox. Jo no dic evidentment que tothom és això, per això no treguis de context el que jo estic
dient. En tot cas, també hi ha aquí un altre element, que és que el racisme pot ser transversal, i de fet no pot ser, és transversal, i no només està a l'extrema dreta. Hi ha racisme al conjunt de la societat, i probablement ahir hi havia, fins i tot diré, hi havia gent probablement d'extrema dreta que no ho va cantar, i gent que no és d'extrema dreta que sí que ho va cantar. És que, al final, si no, els números no sortirien.
Aquesta visió teva és possible, sí.
Totalment, totalment. El que dic és que en els últims anys s'ha donat un procés sociològic en el qual hi ha una tolerància a l'islamofòbia, que no hi ha cap altre d'atac cap a cap altra religió, i que això és una problemàtica que ara s'expressa en aquest partit, però que s'expressa setmanalment en moltíssims fets i molts cops alentats per portaveus polítics del nostre país.
Deixeu-me introduir una altra qüestió, perquè ens quedem sense temps i en part ja està vinculada. Ara anirem cap a Madrid. Perquè avui ens volem fixar també en la crisi que travessa Vox internament, que contrasta amb el bon moment electoral del partit. L'extrema dreta creix a les urnes a cada elecció que hi ha. De fet, estan negociant amb el PP en tres governs autonòmics, però, en canvi, se li multipliquen les denúncies de pràctiques mafioses i corrupció, i el partit respon amb purques internes. Entre els crítics hi ha, entre altres, Macarena Olona o Javier Ortega Smith.
Han hecho de la bandera y del patriotismo un auténtico negocio muy lucrativo para cuatro, ¿eh? Esto apesta a corrupción. ¿Dónde está la pasta?
¿Estamos actuando tal y como queremos que actuar cuando lleguemos a los gobiernos municipales, autonómicos o al gobierno de la nación? ¿Este es el ejemplo que queremos de transparencia, de ética, de legalidad?
En canvi, Santiago Abascal fa com si no passés res al seu voltant.
No he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox.
Com deia, anem a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I et demano disculpes perquè el temps se'ns ha tirat a sobre. Has estat treballant en aquest tema. En què es basen els crítics del partit per parlar de corrupció dins de Vox?
Doncs bàsicament dels circuits que segueixen els diners i denuncien que passen per poques mans i que hi ha molt poca transparència. Us donaré alguns exemples. Hi ha una fundació que es diu Disenso, la va crear i la presideix Santiago Abascal. Doncs bé, segons els informes del Tribunal de Comptes, cada any es desvien de Vox, aquesta fundació de Vox, 2,5 milions d'euros. Això és molt més que fa qualsevol altre partit amb les seves fundacions. Per exemple, el PSOE, la Pablo Iglesias, hi posa uns 178.000 euros a l'any. Un altre negoci, amb Tizona Comunicació, és propietat de dos dels principals assessors d'Abascal, de Kiko Menéndez Monasterio i de Gabriel Ariza. Doncs bé, per exemple, el 2020 li van facturar només en un mes 1,3 milions d'euros a Vox, de feines, per tant, que anaven del partit aquests assessors. I un d'aquests assessors, Kiko Menéndez Monasterio, cobra, atenció, 27.000 euros al mes, segons ha desvetllat el Confidencial, per tasques de suport a Abascal. Per tant, aquí és una de les crítiques que fan a aquests discurs.
I dins del partit hi ha moviments de fons per forçar la sortida de l'Abascal?
Doncs mira, un d'ells, claríssim, és d'Espinosa de los Monteros. Ell se'n va anar de Vox. Ara, la setmana passada, va estar d'actualitat perquè l'han suspès de militants i és el pas previ a expulsar-lo. Doncs bé, està recollint signatures perquè diuen els estatuts del partit que si un 20% dels militants ho demanen, es pot fer un congrés extraordinari i aquí es podrien presentar candidatures alternatives a Santiago Abascal. Doncs bé, què passa? Doncs que sospiten que amb aquesta obertura d'aquest expedient, amb aquesta suspensió de militància, el que busquen el nucli dur de Vox és fer fora a Espinosa de los Monteros perquè, en cas doncs, que se l'expulsés del partit, no podria presentar una candidatura alternativa. També diuen des de la direcció que no creuen que arribi aquest 20% de les signatures que li calen. Ell deia la setmana passada que en tenia unes 2.000, no són poques.
Oriol, Alícia, Joan, us demano màxima brevetat perquè anem molt malament de temps, però el contrast és enorme perquè Vox va pujant a cada elecció i, en canvi, setmana rere setmana expliquem aquests problemes que tenen.
Mira, jo en general crec que els partits en el nostre país són caixes tancades i que quan veiem els mitjans de comunicació que apareixen gent discrepant de qualsevol partit, habitualment són persones que no tenen cap mena de predicament intern perquè saben perfectament, com molt bé va dir Alfonso Guerra, quien se mueve no sale en la foto. I en partits que són estructures absolutament militaritzades, des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta, tothom sap que qualsevol mena de proximitat, en aquest cas que estem parlant, a Ortega Smith o Espinosa de los Monteros, és senzillament la mort política.
Alícia.
Jo el que penso és que, més enllà del que diu el Joan, olora malament un partit que dona 2 milions d'euros anuals a una fundació. Com sabem, com deia ara bé la Tània, les exigències d'estudi de en què gasten diners els partits són molt altes, el que gasten les fundacions no. Aquest traspàs de 2 milions d'euros l'any és molt lluny del que fan altres partits i que, per tant, més enllà de les porques internes, el que sembla interessant d'estudiar i de veure què passa amb això són la pasta donada a la Fundació Disenso.
Jo, per afegir molt breu el que diuen tant el Joan, l'Alícia i la Tània, quan en mitjans de Madrid, que són de dretes, comencen a posar la banya en Vox i en les dissensions internes a Vox, vol dir que Vox ha deixat d'interessar com a soci del PP i volen que el PP torni a créixer.
Doncs n'estarem pendents perquè segur que hi haurà més episodi. Gràcies, Oriol, Alícia i Joan, i també gràcies a Tània Tàpia per aquest tema que ens has portat avui des de Madrid. Nosaltres tornarem demà a les 2, ara, a partir de les 4, a la tarda de Catalunya Ràdio i els blocs informatius de 3Cat Info. Fins demà.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta?
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
L'administració Trump assegura que està complint amb escreix els seus objectius al Golf Pèrsic i que no li cal el suport a ningú.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat i que
sembli que hi ha guanyat alguna cosa.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Migdia.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.